Sabeu que el calçot de Valls ha esdevingut un dels productes de la terra més populars a tot Catalunya? I és que clar que són molt tradicionals les calçotades a Valls i a tot el territori català i el Camp de Tarragona, clar, clar, on s'ha consolidat una producció de calçots de gran qualitat reconeguda per una indicació geogràfica protegida. I és que, clar, heu de saber que la zona de producció està a l'Alt Camp, al Baix Camp, al Tarragonès i al Baix Penedès. Les varietats són cebes procedents de l'espècie Allium cepa L. de la varietat blanca gran tardana de Lleida. I les característiques són aquests calçots macos, grossos, blancs, dolços i, sobretot, ideals per ajuntar persones.
Benvinguts a La Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermut!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Des de La Fonda de Catalunya Ràdio, en Santiso i un senyor que tenim aquí, en Pep Noguer, us desitgem un bon Nadal. I aquest Nadal el gaudirem, com no, amb l'Ester Pagès, que ens farà la seva cuina catalana, amb Pere Planagumà, que ens portarà el seu gastronari. Ui, el vi, ja veureu el vi! I la Guia Virgínia és de la cuina catalana, que ens portaran uns restaurants fantàstics. Després anirem cap a Ponts, perquè avui el reportatge va de vaques salers. Comencem!
Quan és festa i cau entre setmana, obrim La Fonda de Catalunya Ràdio. La Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, que ja tenim la cuina econòmica a punt. Jo aquest dematí ja li he posat una mica de freixa i una mica d'olivera i em sembla que l'Ester Pagès de Can Roca d'Esponellà també ho té tot a punt. Ester, sí o no?
I tant que sí, Pep, i avui és un dia, avui és un dia per felicitar el Nadal a tothom i per cuinar a casa i per menjar els plats tradicionals i per fer aquestes trobades que no sé com diran, però que és el que és el Nadal per nosaltres, no?
Exacte, doncs bon Nadal també per tu. Escolta'm, tu també ets aquells tradicionals que per Nadal fa escudella i carrandolla, o en canvi,
sí,
com que ja en fas cada setmana, ja no la fas aquest dia?
No, perquè avui és un dia en què, com molt poques vegades passa, ens trobem la família i fem un dinar de Nadal com Déu mana.
A veure...
Com Déu mana és amb escudella i carandolla, Pep.
Exacte. Escolta'm, tu què ets? De fer els brous per separats de les carns o tots junt?
No, jo ho faig tot junt. El que passa que separo el que és els cigrons i el que és la col. Va? Mm-hmm. Però l'altre ho vaig fent junt. I el que sí que faig i que tinc molt de compte és d'anar posant els ingredients segons el tipus de cocció que necessiten. Va? I això sí que ho tinc molt en compte.
Una cosa important, tu ets d'aquelles de posar-hi braó de xai o no?
Sí, però també molt poquet. Molt poquet. La meva àvia deia que el caldo el fa malbé el xai i la col.
Clar, és l'alquímia de les carns, no, Ester, això?
Sí, exacte.
Clar, una altra cosa important també és això que deies ara, no?, de les verdures. Col, patata, pastanaga, hi ha gent que hi posa xirivia. Tu què ets?
Sí, jo hi poso nap, xirivia, els porros, pastanaga, un parell de cebes, la patata, els cigrons que hem dit que els fèiem a part, i allà a vegades saps que hi poso a vegades algun retallet de carbassa, que això li dona un color preciós en el caldo.
Es nota que ets d'Esponellà, eh?
Soc d'Esponellà, sí senyor.
Escolta'm, una altra cosa important que aquí podríem estar discutint hores i hores és què hi posem en el brou, és a dir, quina tipologia de pasta. Ets més de galets, com es fa molt, per exemple, a la ciutat de Barcelona, ets més d'un altre tipus de pasta...
Mira, a casa, jo, ara el dia de Nadal, el que faré avui és arròs i fideus. Pep, jo li truco al meu germà cada any i li dic, Xavi, què hi posarem en el caldo? I ell sempre diu, arròs i fideus, Esther, perquè li encanta. I llavors hi barregem una mica de col, i llavors ja és, bueno, fantàstic, fantàstic.
Doncs, Esther, jo també et compro que aquesta escudella de Nadal amb arròs i fideus, amb tota la carn d'olla, i escolta, celebreu-ho ben celebrat i ens tornem a veure aquí per Any Nou, si tot va bé.
Molt bé, Pep, moltes gràcies, molt bones festes a tothom, molt bon Nadal, i esperem que de cara a l'any que ve tot sigui millor i ens puguem reunir més colla.
Doncs vinga, bon Nadal!
Bon Nadal a tothom!
Conserves Ferrer, els de l'autèntica salsa de calçots, patrocinen aquest espai.
I amb aquesta marxa ens arriba en Pere Planagumà amb el nostre gastronari. Pere, com tenim la tecnologia culinària?
A tope.
A tope? Això va bé, això va bé. Avui et tenim allò corrent, com diem, la Seca, la Meca i la Vall d'Andorra. Aquí el cotxe, esperem que se senti bé. Quina tècnica hi posem avui, Pere?
Doncs mira, jo hi posaria el confitat, Pep.
Home, bona, bona. Una tècnica de conservació que ara ja la tractem com una tècnica de cocció del dia a dia, no?
Sí, senyor. Una gran tècnica que porta molts anys entre nosaltres i, com bé dius això, no? que ja ha passat a ser una cocció, més que una conservació.
Escolta, el confitat, que podríem dir que és l'antítesis al fregit.
Sí, exacte. Seria ser coure un producte submergit a dintre d'una grassa amb una temperatura molt suau, molt baixa, baixa temperatura, sí.
Exacte, un greix que podria ser des de coses molt banals, com per exemple un greix de porc, no?, a un oli d'oliva verge extra, a qualsevol tipus d'oli, i fins i tot, segons de quina temperatura, podríem fer-ho amb mantega, no?, o amb gi.
Sí, amb gi, amb grassa d'ànec també, és a dir, aquí lo important doncs, és que hi hagi un medi gras, que hi hagi una grassa líquida, la qual puguem escalfar i submergir-hi el producte i coure'l.
Les temperatures que diem a baixa temperatura, què anem, entre uns 40 o 50 graus per als peixos a uns 80-90 per les carns? Com ho veus?
A veure, jo aquí baixa temperatura et diria que per sota dels 90, 85, 90, fins i tot 95 es pot considerar baixa temperatura. Temperatures més baixes, aquí sí que hauríem d'anar amb compte en quant a la salubritat del producte que cuinem. Llavors, sí que caldria mirar doncs, que si anem a una temperatura bastant baixa, com aquests 45, 50, 55, que sigui cocció i consum directe. Llavors, aquí ja no estaríem parlant de cocció i conservació. Sí que caldria tenir-ho en compte.
Exacte, una cosa seria això que dius, no sé, un llom de bacallà, que el fem i ens el mengem, l'altre seria que agafem un bon gall del Penedès o un capó del Prat i el volem confitar per menjar-nos-el d'aquí a dues o tres setmanes.
Exacte, aquí sí que lo important és assegurar-nos doncs, de que la temperatura sigui mantinguda i arribi a cor de producte.
Doncs vinga, va, que aquestes festes ho confitarem tot. Moltíssimes gràcies, Pere.
Vinga, merci a vosaltres.
Adéu-siau.
És temps de Nadal. Temps per la família, temps per la teva gent i temps per tu. A Ferrer et volem ajudar, t'ho posem fàcil. Et portem a taula la tradició de la bona cuina perquè tu només et centris en el més important. Més de 50 anys cuinant al teu costat. Ferrer et desitja bones festes.
La Fonda.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I amb els violins ja tenim a punt l'Òscar Gómez. Què tal, Òscar? Bon dia.
Hola, bon dia.
M'ha sortit una mica un gall, però són aquestes festes que... Això d'anar a tirar la brossa al vespre em fa una mica de coll, tu.
El gall fa molt Nadal, sí, que cap problema.
Ah, exacte. Òscar Gómez amb el seu blog de cuina.net, que ens porta aquests dies de festes les seves recomanacions per la gran guia Virgínies de la cuina catalana. I què ens hi portes avui?
Doncs mira, jo recomano molt, 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 perquè sóc un enamorat del restaurant Granja Elena.
Home, Granja Elena, tu.
Sí, la Granja Elena. Sí.
Bona, en Borja, eh?
El Borja Sierra i tota la família, perquè de fet és un projecte familiar, ara són segona generació, si no estic mal entès, i el Borja està a la cuina, la Patri està en sala, bueno, estan tota la família allà.
Sí, sí.
És un ambient molt especial.
I l'altre germà també per allà fent de cambrer, sí. La Patri, que és una crac amb els vins naturals, eh?
Totalment, totalment.
Escolta, tu què ets més d'anar-hi, esmorzar o a dinar?
A mi m'agraden les dues coses. El que passa que per horaris, normalment, m'ha tocat anar més a esmorzar.
Però
m'agraden les dues coses. Perquè és un restaurant que si traguessis tot el que no és essencial en un restaurant, qualsevol cosa que no sigui essencial, el que et queda és Granja Elena.
Exacte. Escolta'm, quins són aquells últims plats que ja has menjat últimament? A veure.
Mira, a mi m'ha agradat molt un guisat de mongetes al ganxet, que el Borja fa amb cocotxes normalment. Sí. Però, si tenim sort... I ha trobat escopinyes, que d'aquestes que diuen bola de golf, perquè són grosses com les boles de golf, aleshores pot fer la variació amb les escopinyes i també és un plat fantàstic.
I sempre aquelles piparres talladetes ben finetes, sí. Al final, eh?
Sí, perquè el Borja té una branca de formació que ve del País Basc, d'Hilario Albelaiz, i té aquestes clocadetes d'ull cap a la cosa basca.
Bé, bé, bé. Quina altra cosa més no hi pot faltar en aquest esmorzar?
Mira, doncs un bacallà amb samfaina, que fa una samfaina canònica, que es tira 3 hores confitant, li concentrant sucs, i és fantàstica aquesta samfaina. És tan bona la samfaina com el bacallà, que és un paco de bacallà d'aquests gruixuts i molsuts.
Exacte, sí, eh? Perquè no agafa la part d'un llom prim, eh, en Borja, aquí?
No. El Borja fa servir bacallà bo, fins i tot per la truita, que això per l'esmorzar m'agrada molt. Fa una truita de bacallà espectacular, perquè té com una camisa finíssima d'ou, i a dintre hi ha els daus de bacallà, sí, sí. Gruixuts, i és un espectacle. Quan mossegues, pum, t'esclata tota la boca.
Escolta'm, i alguna carn, alguna carneta, com deia en Pere Tàpies, que t'hi va?
Fa un remenat de peus de porc amb tòfona, que és, sí. És bestial. O una botifarra de perol, que es fa amb cebetes confitades, i li acostava a posar bolets, ara està posant fredolics, per la temporada, i és sensacional, la
veritat. Sí, perquè a més la botifarra de perol, sé que truca bastant a la Garrotxa per botifarres,
sí.
De perol.
Sí, té unes botifarres de perol que se surten de l'escala, de lo bones que són.
A més, també hi ha una cosa molt bona amb en Borja, que encara que hi vagis a esmorzar, sempre pots acabar amb un xuxo, que si no l'encarregues quan ets allà, a l'hora d'esmorzar ja han desaparegut tota la safata, eh?
Sí, jo quan entro ja l'encarrego, ja dic, mira, ara demana espats per guarda'm un xuxo o dos, perquè, bueno, és un clàssic, estan boníssims.
Escolta'm, Òscar Gómez, de cuina.net, moltíssimes gràcies i t'esperem aquí, vinga, a l'entrada de l'any.
Molt bé, gràcies a vosaltres i moltes felicitats.
Apassiau!
Adéu!
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui una copa de vi ens la volem prendre amb una amiga, amb una professional del món de la viticultora que en sap un niu i que ens ho passarem molt bé aquest dia Nadal per parlar amb la Laura Masramon. Laura, molt bon dia i bon Nadal.
Hola, què tal?
A veure, on estàs? On estàs passant aquest dia de Nadal, Laura?
Doncs mira, aquí estic al Teu de l'Albera, tu, amb un control total sobre la plana de l'Empordà, aquí des de Vilartolí. A Sant Climent Sescebes.
A Sant Climent Sescebes. Home, jo aquí vaig venir-hi un meset a fer un trosset molt petit d'allò que abans es feia del servei militar. Esteu molt tranquils aquí a Sant Climent, eh?
Si no fos pels militars encara ho estaríem més, però...
Ai, la Laura Marramon és sommelier personal especialitzada en enoturisme. Escolta'm, tu en saps molt de vi, però també en saps molt de vincular el vi amb el paisatge i el turisme i les experiències, no? Què és això de l'enoturisme?
Bé, és una mica aprofitar l'interès que suscita el vi per anar-lo a conèixer en el seu origen i gaudir-lo amb la gent que el fa, amb el paisatge, diguéssim, que el veu créixer, apropar-se una mica doncs, a l'elaboració i a la història del vi, tot això.
Perquè de la mateixa manera que aquí a la Fonda sempre expliquem de que avui en dia un pagès no es pot quedar només amb allò que fa, sinó que potser ha de tirar més enllà, no? Amb això de com comercialitzar el producte, de com vendre'l. Avui en dia un pagès com un cuiner o una cuinera han de ser gairebé 360 graus.
Exacte, perquè la gent també vol entendre i conèixer i apropar-se una mica, jo crec que el que ara és la tendència aquesta de lo natural, no? I tot lo més natural, lo natural al final que és conèixer com es fan les coses i com es deixen de fer, no? Vull dir, una mica saber una mica doncs, els fils, no? Com no alienar-se dels productes que prenem, no? I de tot lo que consumim. Llavors, al final, el pagès ho ha d'acabar comunicant d'alguna manera, no? I el que millor ho comunica probablement és el que més arriba al consumidor, que diu, ostres, pues ara ho he entès i m'agrada, no? Doncs pues vinga, voto per això.
Clar, i una de les grans coses també és que, així com, per exemple, en aquest cas, doncs, avui que tenim a l'Empordà, no? De que a l'Empordà ja fa uns anys hi ha hagut un, podríem dir... No hi ha hagut un canvi generacional, però sí que és veritat que fa 15-20 anys doncs, que hi han hagut una colla de joves viticultors i de viticultores, d'enòlegs i d'enòlogues, que s'han posat a fer vi allò seriosament, com es feia abans, però, diguem-ne, hi ha una mica més d'atreviment, no, ara? No només a l'Empordà, sinó a tot Catalunya.
Sí, tota aquesta generació que dius, en fi, és molt evident que existeix i que a més fan coses noves, perquè si tu vas comprant vi de l'Empordà, un any rere l'altre et vas adonant d'aquesta curva, no? Diguéssim, d'aquesta tendència que agafen els vins, que no tots agafen la mateixa, està clar, perquè cadascú té el seu estil i cadascú aposta i en fi, perquè també hi ha clàssics, perquè hi han de ser, no? I també hi ha gent que té un estil clàssic superfí, superpolit, superelegant, i que no tot és la tendència, la novetat i el que és trending, no? Però vaja, és també... És divertit veure, jo crec, no? El que les noves generacions, el que la gent més jove porta a terme a la pràctica, no? Les idees, les coses que han viatjat, que han viscut, que han vist a fora i que ara doncs, troben la manera de fer-les aquí o d'una manera diferent doncs, d'expressar-se. I llavors trobes vins així negres, per exemple, doncs, amb poc cos, amb més acidesa del que estàvem acostumats, o trobes escumosos a l'Empordà.
Ara que estem a l'hivern, que estem aquest dia de Nadal, estem allò recluïts, cadascú doncs, amb la seva bombolla familiar, però sí que una cosa que fem és agafar la llibreta i començar-hi a posar allò que farem quan, diguem-ne, ens arribi, diguem-ne, o quan ens ho permeti el senyor Covid, no? Escolta'm, jo la llista, va, vinga, fem unes quantes propostes amb gent que és poc coneguda i que fa coses interessants, jovent, gent gran. Per on començaríem? Va, qui hem de posar a la llista?
Home, jo una de les coses que proposo per aquest Nadal és potser moure'ns una mica entre setmana, perquè és una mica el que ara doncs, se'ns presenta, no? I aprofitar que serà festa, que tindrem potser alguns dies lliures, potser tindrem els nens, la família, doncs, disponibles per poder fer coses junts, i llavors, doncs, entre setmana també ens trobarem que hi haurà doncs, poca gent, probablement, i que, bueno, que tindrem opcions noves, perquè tothom s'ha reinventat molt. Llavors, què proposo jo, per exemple? Home, una de les idees seria venir aquí a fer... diguéssim, algun, per exemple, algun taller de coneixement per posar-se, per això que tu acabes de dir, no? Com puc conèixer jo una sèrie de petits productors o de coses noves o inclús de vins molt interessants que em falten per conèixer? Doncs, bueno, una de les coses que fem són això, tallers i tastos, en el que presento totes aquestes propostes amb una degustació i llavors doncs, ho pots tastar, no? Que sempre és millor que el que te puguin explicar és el que tu pots viure i després anar-los a visitar. Mm-hmm. És una cosa que és totalment factible fer-ho en un dia entre setmana, agafant, fer una escapada, inclús agafant dos dies, no? Pots fer un dia una cosa, tornar a casa, l'altre dia vas a fer la visita, vas a fer la compra, si vols, de vins, no? I d'aquesta manera vas a conèixer-ho de primera mà.
A veure, va.
Si vols, te'n dic uns quants.
Exacte. Una cosa, no? Per exemple, una cosa, jo no sé quina llista has fet, però, per exemple, algun projecte que hi hagi una persona jove, va, quin tindríem per aquí?
Mira, projectes amb persones joves. Home, se m'acut, per exemple, un projecte molt xulo, a Masarac, que no sé si el coneixeràs, probablement sí, aquells vins que es diuen El Missatger.
Doncs mira, no.
Potser n'has sentit a parlar? No, pues és molt xulo. És un celler que es diu Pujol Cargol, el viticultor, que és en David, viticultor, enòleg, propietari, tot, és ell. És el seu projecte personal i aquí podríeu trobar-hi uns vins d'aquests que dèiem, elaborats d'una manera molt diferent, sense fusta, alguns d'ells fent experiments amb àmfores d'argila, tot això fet en un celler antic recuperat de la seva família que està en el vell mig del poble de Masarac, una miqueta enterradet, diguéssim, clar, no? Allò, lo típic.
Em fas pensar en una cosa que és que moltes vegades, avui en dia, per exemple, estan naixent molts projectes que són molt petits que dius, ei, a veure, com que ens ho maneguem entre una cosa i una altra i com que, a més, podem combinar ajudes entre veïns, doncs a vegades estan naixent molts projectes que de molt poques ampolles, però de molta qualitat, amb molt poques persones, però un projecte molt ben fet, no? No sé aquest, si és un projecte molt petit o és molt gran.
És superpetit. De fet, per situar-lo, per exemple, que molta gent coneix la vinyeta perquè han fet una gran feina de difusió, de sostenibilitat, estan al costat, són veïns, vull dir que seria molt compatible anar a veure un projecte i anar a veure l'altre, els dos igual de petits, el que passa que potser aquest que us estic explicant és més innovador que la vinyeta, que potser porta uns anys més de rodatge, però que al mateix temps també s'han posat a fer formatges, com segur que saps,
sí, i
que per tant doncs, et donen també l'opció de fer alguna cosa més complet. A nivell enoturístic és molt interessant, perquè pots anar-hi amb els nens, pots anar a fer la passejada per les oliveres, pots tastar formatges, menjar-hi, això sempre va bé.
Fantàstic, un projecte entre Masarac i Mollet de Peralada, dos en un. Ara aniríem cap a una altra zona, cap on aniríem?
Podríem anar cap a diversos llocs, però, per exemple, podríem moure'ns cap al mar? Anem cap a mar?
Va.
Ens apropem al mar, tot i que és l'hivern. Aquí, per exemple, podríem descobrir un altre celler també molt petit, familiar. En aquest cas no estan oberts a l'enoturisme, però passa una cosa, que donat el Covid es dona la situació nova en el que potser altres anys no tenien disponibilitat per obrir-nos a les seves portes gaires dies, i aquest any sí. Mm-hmm. Per tant, s'ha d'aprofitar. Per exemple, el celler Mas Romeu, a Palau Saverdera.
Mas Romeu, a Palau Saverdera. Tocant a roses, això, ja?
Sí. I és un celler preciós, eh? Vull dir, realment, si teniu l'oportunitat, és tot de pedra, és d'una casa antiga, la sala de botes, diguéssim, tenen un... El toc afrancesat, no perquè sigui afrancesat, sinó per la, com diria, la solemnitat d'entrar en una sala de botes amb una taula on t'hi pots apujar i t'estar en allà mateix, no? Vull dir que no és un lloc només de treball, sinó que també és una mica de pas, d'estar-s'hi, una mica, diguéssim, aquesta autenticitat de que la sala de botes pot ser una sala d'estar molt guapa, no?, en un moment donat, i t'estalvi des d'allà, amb en David, també, que t'ho explicaria, en David Serra, i, en fi, té molt d'encant.
Clar, aquí a la Fonda, quan parlem amb productors i productores, a mi hi ha una cosa que sempre m'agrada i és allò, no?, de què feies abans de dedicar-te a això, no? I segurament que hi ha molta gent, doncs, de que, per exemple, en aquest cas, doncs, ja són joves que han estudiat enologia, però també hi ha persones reconvertides que diuen, va, anem a fer vi i anem a fer-ho bé, no?, amb coneixement i causa.
Sí, i deixant-nos assessorar, diguéssim, per gent que en sap molt, que te pot aportar moltíssima experiència i coneixements, que si tu els haguessis d'aprendre en una vida, saps què vull dir?, doncs trigaries molt, no? I de l'altra manera, doncs pots avançar molt més ràpid i, per tant, arribar a fer el que tu vols fer amb un temps rècord, no? Mm-hmm. I, això és interessant. I, a més, si te dona per anar a veure vinyes, perquè ara que tot s'ha de fer a l'aire lliure, doncs t'ha de gust també passejar una mica, ells tenen vinyes davant del mar. Vull dir que, clar, te'n pots anar...
Sí,
te'n pots anar...
Vinyes verdes vora el mar, no?
Vinyes verdes vora el mar.
Escolta, si de l'Alt Empordà ara et dius, va, vinga, anem al Baix Empordà, quin és el celler que ara et ve al cap, així?
Home, mira, per exemple, Viníric.
Home!
Aquest celler que s'ha posat, eh?
Bo, aquest sí que el conec, eh?
També podries anar a veure vinyes amb ell, també podries anar a veure... Així es diguessin, petites parcel·les, amb molta... cuidades amb carinyo, reconvertides. Un projecte d'una persona jove que també l'agafa amb moltes ganes i que, home, això fa il·lusió, perquè hi ha gent que es fa gran i que necessita, no?, aquest aire fresc d'energia.
Ara estava pensant que aquest estiu que parlàvem doncs, amb en Jordi de per allà a la zona d'Espolla, en Jordi de Rim, em deia que una de les grans coses que ell pot gaudir és precisament recuperar les vinyes de gent gran del poble que per la salut o per l'edat ja no els poden treballar, i agafar per un davant d'aquestes vinyes i per l'altre, sobretot, agafar una part del temps d'aquests avis, no?, que hi ha, sobretot perquè els expliquin històries. Jo crec que és molt bonic, no?, quan sempre diem que un el llenguatge, en aquest cas del vi, doncs, comença per una petita història, comença per un record, no per una imatge.
Sí, el projecte d'en Rim realment és preciós perquè no només fa... diguéssim, uns vins amb la seva personalitat i, a més, anant a buscar el que tu dius, vinyes velles, de gent gran, que com si diguéssim, passen la seva herència, no?, a nivell d'experiència, de coneixement amb ell, sinó que, a més, ho comunica superbé i arriba molt. I, clar, això és un valor afegit tan intangible com tan important al mateix temps, no?, que té en Rim. Ja li diguem en Rim, ell es diu Jordi.
Exacte, en Rim, no?
Però ja és en Rim. Sí.
Escolta, ara que hem parlat d'això i que segurament ja estàs gairebé a punt de seure a la taula, jo no sé quina proposta tens per aquest dinar de Nadal a la taula de la Laura Marramon. Què hi tens avui?
Home,
A veure,
jo avui el que vaig és al celler a treure aquelles ampolles de vi que tinc guardades de fa alguns anyets i que els hi tinc ganes i intento sempre sorprendre, no? Els que tinc a taula, treure'ls alguna cosa, els hi tapo i els hi trec alguna cosa pensant en ells i en els seus gustos. Llavors, clar, el que passa en un àpat de Nadal és que hi ha molts gustos diferents, però, bueno, llavors has de treure uns quants vins diferents. I en aquí jo el que proposaria és sorprendre amb vins de guarda. Jo crec que és un dia que toca treure una miqueta, diguéssim, rascar-te una mica les butxaques i treure del rebost alguna ampolla que tinguis guardada de fa temps. Jo aquí a casa, per exemple, pues, segurament treuré un Masia Carreres blanc, no?, que tenim aquí al costat, que les vinyes són quasi que els podem veure des de la finestra.
Carai,
i que el vi, doncs, ara del 2015, per exemple, estarà molt estupendo.
Fantàstica, Laura. Escolta, fem una cosa, perquè, clar, m'ha quedat ganes una mica més de ganes de tu. Et faig dues propostes. Una, que ens segueixis escoltant, perquè ara hem fet un reportatge que el vam gravar aquest estiu sobre les vaques Salers, i després, aquestes festes, et trucaré un parell de vegades més i em recomanes alguna cosa més. Què et sembla?
Va, les tindré preparades.
Vinga,
perfecte,
va.
Pep.
Gràcies, Laura.
A vosaltres.
Adéu-siau. Adéu. Avui me n'he anat fins a la Pobla de Segur a conèixer una família que de vaques i d'embotits en saben un niu. Aquí al carrer Casanovas, mira, Cal Tomàs, ja ho veig. Hola, bones.
Hola, què tal?
Laura, com estàs?
Molt bé, bé, bé. Fa un bon dia, ha plogut aquesta nit, perfecte.
Escolta'm, carai, quina botiga més fantàstica que teniu aquí. I ja veig el protagonista del reportatge d'avui, que és una nevera amb unes mitjanes de vedella, que jo no sé de quina raça són, però suposo que avui en traurem l'entrellat, no?
Sí, després si vols anem a veure. Són de raça Salers, tenim, aquí hi ha unes mitjanes de vaca i de vedella. Sí, sí, uns xuletons, no?, que es diu així amb argot de carrer.
Escolta'm, clar, aquesta nevera tal com veiem aquí, moltes vegades no la veiem a les carnisseries, el que passa que sí que és veritat que els últims anys s'ha posat de moda això del dry age també, no? S'ha posat de moda també conèixer de quina raça és la vedella perquè unes, diguem-ne, tenen unes característiques i unes altres en tenen unes altres, saber d'on és l'origen i com viu la vaca, sigui la vaca o el corder, per exemple, que aquí també esteu en una bona zona de corders, i també tornar a trobar aquells embotits que, malauradament, algunes vegades s'havien perdut. Aquí el xulís no l'heu perdut mai, no?
No, el xulís, a més, és un dels emblemes de la casa. És un producte que seria la llonganissa curada, no?, que es diu a tres zones de Catalunya, i amb la característica de que és ample i és més pla, i sí, sí, és una de les estrelles en quant als embotits a la zona del Pallars.
Què té el xulís que no tingui la llangonissa, per exemple, d'Osona o la de la Garrotxa, que jo sé que tu també la coneixes molt bé, no? Què podem dir que és de diferent?
Una de les característiques principals és la seva forma a nivell visual. Val? Aquí el que sempre s'ha fet és que, bueno, està embotit de la mateixa manera amb el l'intestí gruixut de l'animal, aleshores porta també les millors parts del porc, igual que a les altres zones, el que passa que suposo que cada zona, pues, les proporcions de quines peces o unes altres varien, sal i pebre, la nostra en aquest cas, com altres de Catalunya, que es fem rigorosament naturals, vale? Amb tripa natural i sense additius, i que és pla perquè un cop s'ha embotit es deixa curar 2-3 dies, bueno, curar, que perdi una mica la humitat, després es premsa amb unes premses manuals, que són amb fustes, o sigui, es posa una tira de xolissos, una fusta a sobre, una altra tira de xolissos, una fusta a sobre i uns pesos a sobre, es premsen perquè puguin perdre el possible aire que hagi pogut quedar dins, i com que la curació es fa natural i lenta, amb celler durant l'hivern, durant 3-4 mesos, que aquest possible aire que hagués pogut quedar no faci que la fermentació no sigui la correcta.
Anem a veure les vaques?
Perfecte. Vinga, som-hi.
Caram, Laura, quines vaques, no?
Guapes, eh? Has vist quines banyes i quin color i quin pèl que tenen? Més xulo. Són de raça Salers, que és una raça d'origen francès, i és una vaca molt rústica que s'adapta molt bé a la nostra zona i fa molt, molt, molt bona carn.
Avui tard ja veig el teu pare aquí. Tomàs, què tal, com estàs?
Molt bé. Mira, aquí estem revisant el bestiar.
Ja veig que el fill el teniu, com diu, d'estudi, eh? I vosaltres aquí a... anar-los-hi fotent, no? Per què la vaca Salers i no una altra vaca?
Bueno, nosaltres vam anar a buscar la vaca Salers perquè és una raça, diguem, de carn. Que la vaca que teníem aquí al país era una vaca més aviat mixta, perquè venia de la llet, i llavors li van fer un canvi cap a la carn, però clar, no és una vaca, diguem, autòctona, tampoc no ho és, perquè venia de la pallaresa, la pallaresa la van ajuntar amb la vaca... amb uns toros que van portar de Suïssa, llavors li van dir la Suïssa, i després la van canviar amb la bruna que en diuen ara. Clar, la pallaresa, que era una vaca que era de carn, de llet i de treball, tenia els tres missions. Clar, la llet on s'hi fa avui actualment? El lloc on s'hi fa molt menjar, que és cap al Pla, la zona de Vic i la zona de Baix de Lleida i Mollerussa i totes aquelles zones de per allà. Aquí dalt la llet s'ha acabat. Llavors van passar a la carn. Clar, la carn, com que era una vaca mixta, tenia molts problemes, almenys a casa nostra, molts problemes al parir. Llavors vam anar a buscar una raça, diguem, autèntica, només, exclusivament de carn, que és la vaca Salers. Que la vaca Salers, o sigui, és de la família dels avilenyes i totes aquestes vaques espanyoles.
Clar, veient-los aquí, mentre m'estava explicant això, clar, recordo que tota la zona de Salers, i també alguns sí que en fan amb llet, tot i que, clar, en deu donar poca perquè fan el formatge Salers,
Sí, fan formatge Salers, però diguem, ja només és per una selecció i ho fan molt poca gent, perquè no és una vaca de fer molta llet. Una vaca, el que passa és que la llet que fa la fa molt bona, llavors hi ha alguns ganaders francesos que fan una mica de formatge.
Escolteu, aquesta raça, ara em veig aquí, potser que n'hi ha una vintena o així, però clar, en teniu més vosaltres de vaques, no?
Sí, nosaltres tenim 200 mares i la reposició, que sempre hem de deixar un 10%, es compte, o sigui, 220 animals, diguem, de la raça Salers.
I on els teniu ara?
Ara els tenim al Port del Cantó, que tenim tres pobles arrendats allà dalt, que són Viscarbó, Vila-rubla i Solans. Tenim els pobles, les finques dels pobles i tot el terme, tota la muntanya. Unes 1.800 hectàrees de terreny hi tenim.
Déu-n'hi-do, i a molta alçada?
Bueno, no, l'alçada estem a màxim a 1.700 metres. I de 1.700 anem avall. I arribem pues, sobre el poble més baix que hi ha, que Solans, deu estar uns 1.100-1.150.
Home, Déu-n'hi-do, a la fonda aquest any ens n'hem anat també a veure gent que fa formatge a la zona de Suïssa, i una de les coses bones és precisament això, que agafen doncs aquestes pastures d'alta muntanya precisament perquè la llet és diferent. Escolta'm, qui tenim aquí? Me'l presentes, Laura?
Sí, mira, et presento el Víctor Mitjana, que fa 2-3 anys que treballa amb nosaltres i és un crac amb el tema dels animals i de l'agricultura, perquè nosaltres també som agricultors, tot el tema de les pastures les fem nosaltres, de les vaques. Et presento el Víctor.
Víctor, què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Quants anys tens?
Mira, avui en faig 20.
En sèrio? Sí. Per molts anys?
Gràcies.
Escolta'm, i com és això de fer de pastor, fer de pagès amb 20 anys?
No sé, perquè nosaltres a casa, el meu padrí, sempre havia tingut ovelles i jo des de petit pues, sempre m'han agradat els animals i tot el món que envolta els animals i la pagesia i, doncs pues, mira, em va sortir l'oportunitat i molt content que n'estic.
Escolta'm, i com és la relació amb altres amics teus que tenen 20 anys segurament també i segurament estan amb altres feines o fent altres històries?
A veure, la relació és bona, però xoca una mica, no diguem, perquè n'hi ha que estudien a la capital, estan a Barcelona, n'hi ha que ja treballen, i clar, canvia molt el món de viure a la capital a fer una carrera o uns estudis, estar aquí cuidant animals, és molt diferent. Però t'ha d'agradar, cadascú li agrada el que li agrada.
Jo quan tenia 20 anys com tu, a vegades em feia vergonya quan anaves a... por ahí a lligar, no? I deien, escolta'm, i tu què et dediques? No, soc cuiner, no? Ara, un pagès com tu, un pastor, quan se'n va por ahí, què? Amb orgull, no?, de la pagesia?
Sí, això sí, sempre.
Ets feliç fent de pagès?
Molt.
Si no fessis de pagès, t'has plantejat què faries o què et hagués agradat fer si no haguessis pogut dedicar a això?
Veritablement no gaire. Perquè quan vaig acabar el batxillerat vaig fer la selectivitat i tot això i no sabia ben bé cap a on tirar. I llavors aquell estiu ja se'm va presentar l'oportunitat i mira, ja m'hi vaig quedar.
I aquí Cal Tomàs amb les Salers, no?
Sí, amb les Salers, bones vaques.
Escolteu-me, anem cap allà a veure-les i m'expliqueu una mica més de les vaques. Tomàs. Mira que el camp arriba a ser gros i veig que estan totes juntes pasturant.
Sí, bueno, el camp, aquest camp que estan aquí avui, pues, té unes 2,5 hectàrees, el que passa és que els hi retallem, els hi donem bastant de menjar perquè si no ho xafarien tot i en farien malbé més que no en mengen. Llavors els anem retallant, però vull dir que els insobri, o sigui, no els portem allà a ratlla, sinó al contrari, els portem que amb abundància, però que no ho facin malbé tampoc.
Les vaques mengen, o podria menjar gran part del dia, perquè a més després fan això de remugar. Què hi ha aquí? És a dir, per una persona que jo hi entenc una mica de carn de cuinar, però del que mengen les vaques no. Què mengen aquí?
Aquí tenim una mescla feta, que és festuc, carregràs i un trèvol blanc, i una mica d'eufals. I això dona la possibilitat de que a diferents èpoques de l'any sempre està verd i sempre va treballar en la terra. I les herbes aquestes inclús s'ajuden les unes als altres, perquè amb alguna que li sobra que va molt bé per abonar la terra, com és, per exemple, l'aufals, d'altres com és la festuca, o sigui, el que deixa anar de... lo que és l'aufals, a fes tu que se n'aprofiti dels nitrats de l'aufals. O sigui, i es va regenerant molt bé la terra entre les diferents llaus que hi tirem.
Laura, l'alimentació de la vaca amb la vida tranquil·la i el temps ens don una carn, sigui una carn de vedella, o no sé si també, diguem-ne, feu diverses tipologies d'animal per edats.
Sí, nosaltres fem carn de vedella, però també fa 3 anys que vam començar a comercialitzar la carn de vaca, ¿vale? Que són de carn de vaques de la nostra explotació, vaques felices, no? Que han viscut tota la vida tranquil·lament, pausadament pels camps d'aquí de prop de Pobla o pels camps d'alta muntanya, que és on es tenim a la primavera i estiu. I són vaques que veiem amb una bona aptitud per fer un bon engreix i que els posem 7-8 mesos a l'engreix, però a l'engreix vivint tranquil·lament, també a l'aire lliure, vull dir, amb terreno per córrer, i clar, és una carn infiltrada, una carn amb sabor potent, gustosa, molt rica en omega 3 i en omega 6, perquè cuidem molt el tema de l'alimentació. Nosaltres treballem colze a colze amb un nutròleg de la Universitat de Lleida, que és un dels millors nutròlegs d'Espanya, de boví, que ens assessore, i amb ell fem la formulació de les barreges de lo que es diu l'unifit, no? De les barreges de les herbes que els hi donem per fer l'engreix i per amb el silo, i bueno, són vaques ben alimentades, vedelles també, i vedells ben alimentats que campen tranquil·lament pel prat. Els vedells els deixen fins als 7 o 8 mesos amb les mares, perquè la raça Salern fa una llet molt concentrada i molt rica, i això fa que puguem deixar-los fins als 7-8 mesos alimentant-se principalment de la llet de la mare, que, clar, això a nivell de textura, a nivell de sabor, a nivell de propietats organolèptiques de la carn, no hi ha color.
Clar, llavors es fa allò que es diu l'acabat. És molt curiós perquè moltes vegades quan la gent veu les vaques diu, caram, estan tancades, algunes, aquestes pasturen, aquestes no pasturen. Clar, molta gent no sap que les vaques després, perquè, diguem-ne, tinguin una bona musculació i també creixin una miqueta, fan el que fem nosaltres a vegades, que és assentar-se una miqueta i menjar uns cereals, que això és molt bo. Però clar, això a vegades, si no ho expliquem, la gent no ho sap, no? La vaca, perquè també a vegades, diguem-ne, musculi bé, se li ha de donar aquest cereal als últims dies o les últimes setmanes de la seva vida.
Sí, clar, li hem de fer l'última fase, que és la fase de l'engreix, que són uns 7-8 mesos, que també és el mateix temps més o menys que deixem als vedells, clar, perquè acabin de posar greix, acabin d'agafar forma i acabi de ser una carn feta, no?, que diem, que necessita un temps i necessita uns determinats nutrients que només amb herba verda o amb palla no aconseguirien.
Clar, Tomàs, ara m'estic imaginant aquestes vaques que estan tan tranquil·les, curioses perquè ens estan mirant, quan feu el canvi o vosaltres, doncs, que heu anat tastant allò, carns d'una raça, de l'altra, a les Salers, déu-n'hi-do, és una carn que dona una carn fantàstica.
Sí, la vaca Salers té una carn considerada dels millors, diguem, d'Europa. Nosaltres, clar, el canvi a la Salers va ser per part de la carn, va ser també pel maneig. És una vaca que és de molt bon dominar, és una vaca que no tenim problemes de parts, que això és el principal, perquè clar, què ens passa tota la gent que tenim bestiar? No en podem viure només del bestiar. Hem de muntar d'altres negocis al costat, i cada vegada les explotacions han de ser més extensives, que no hi podem estar contínuament a sobre, que a les 2 de la nit has de llevar, has d'anar a veure una vaca, si parís o no parís, si vive o no vive. Amb aquestes vaques no hi ha problema ni a les 11 de la nit, ni a les 2, ni a les 5 del matí.
Són tot terreny, aquestes.
Exacte. Elles parissen soles, no hi ha cap problema. I això per la gent que tenim d'altres negocis és el més extraordinari del món, perquè no podem dominar el que és el bestiar, podem dominar els altres negocis, no estem a perdre el temps.
Home, una de les coses bones, jo crec, és que ara, al món de la gastronomia, els cuiners, les cuineres del nostre país, tenen clar que saber de quina raça és l'animal, de quina peça i quina maduració, això és informació per al client, que a més, avui en dia, amb la globalització, amb lo bo i lo dolent que té, la informació és molt important, no, Laura?
Sí, els cuiners, perquè nosaltres treballem sobretot amb restauració, el cuiner cada vegada vol més tindre la confiança i la transparència i tindre abast el producte i el ramader, no? En el nostre cas. Clar, ells saben quina és la raça, saben qui són les persones que el cuiden aquelles vaques, saben què mengen, poden vindre aquí a visitants, perquè han vingut, de fet han vingut molts restauradors i de fet han vingut a vegades l'equip sense d'un restaurant. Tot això fa falta perquè a més ells també ho transmeten als seus clients i amb aquesta confiança que sigui un producte d'aquí, que sigui natural, que estigui certificat ecològic, que sàpiguin que s'està cuidant bé els animals, el món va cap aquí, o sigui, cap a l'ecologia, cap a el benestar animal i cap a la confiança de transparència i el producte de proximitat.
Tomàs, veig que entre en Miquel i la Laura això ho tenim solucionat, no?
Sí, jo estic molt tranquil. Ells ho dominen perfectament i estic molt content perquè, a part de que ho dominen, o sigui, els agrada, que és el principal.
L'altre ja és treballar amb les maduracions, no? I em sembla que vosaltres també ja us hi heu començat a posar.
Clar, nosaltres fem el que és la maduració clàssica, no? Que és la maduració amb càmera i, bueno, fem maduracions, no anem allò al límit, perquè ja és un altre tipus de producte, considerem nosaltres. Per exemple, doncs un entrecot de vedella amb uns 15-20 dies de maduració i un entrecot de vaca amb 30-35-40 dies, depèn del pes, no?, de la peça, però no anem allò a fer maduracions de 90-300 dies, perquè llavors ja és un altre tipus de producte i és una carn ja, diguem, més curada. Fem la maduració clàssica i la veritat que s'aprecia és quan el producte nosaltres creiem que està en unes condicions òptimes per poder servir al client i a nivell de sabors, a nivell de textura, a nivell de propietats nutritives i funciona molt bé tant amb la vedella com amb la vaca.
Clar, Laura, i una cosa també és fer de pagès o fer de pastor, l'altre transformar, però també s'ha de comercialitzar.
Sí, exacte. No és el mateix produir que transformar i després comercialitzar. Són tres processos diferents de la vida d'un producte que cada un té les seves especificacions i sí, clar, el bo és poder fer tot el cercle tancat. Nosaltres fem des de l'agricultura del menjar dels nostres animals fins a la comercialització i portar-ho al restaurant o a la botiga o al particular.
Una de les coses que hem vist en aquests últims mesos amb el Covid i tot això és que, evidentment, la compra, diguem-ne, o la venda a domicili ha pujat. Vosaltres hi esteu des de fa una colla de temps ja.
Sí, nosaltres, mira, l'altre dia ho contava i fa, si no m'equivoco, 17 anys que estem comercialitzant la carn de vedella i els nostres embotits online. Vam ser de les primeres, juntament amb una empresa del País Basc, vam ser els primers de l'estat espanyol en vendre carn, que en el seu moment era una cosa una mica estranya i tot va vindre perquè vam veure una gent que venia taronges per internet, que es diuen Naranjas Lola, i mon germà va dir, ostres, si aquesta gent ven taronges, per què no podem vendre carn? Que ara ho veiem tan natural, però era com una bogeria. I vam començar a provar, primer venent només lots i tal, i va començar a tindre acceptació i òbviament que el punt més àlgid de la nostra venda a domicili ha sigut ara durant amb el tema aquest de la Covid i sort n'hi ha hagut perquè el 80% dels nostres clients és la restauració i tenim botigues especialitzades i carnisseries que també han estat comprant més aquests dies, però ens ajuda moltíssim a mantindre el tipo que es diu la venda a domicili. Tenim una pàgina web i a través de la pàgina web, que hi ha una botiga online, es pot comprar, que és caltomàs.cat.
Clar, una d'aquestes coses és que moltes vegades ens pensem, no, que la pagesia s'acaba quan l'animal, diguem-ne, es porta a l'escorxador. I en canvi veiem que els temps van canviant i que aquí on ens hi fotem, és a dir, o som emprenedors i intentem buscar tancar tot el cercle, o és una altra història, és a dir, busquem aquella especialització, uns fan una cosa, els altres fan l'altra.
Clar, jo penso que la gràcia de la nostra empresa és que fem el cercle els 360 graus, vale? I bueno, penso que també a nivell de social és interessant que puguis comprar directament al ramader. T'estalvies intermediaris, t'estalvies molts costos, és encara molt més fàcil seguir la trajectòria, la traçabilitat i la vida d'aquell producte. I clar, nosaltres com a empresa, bueno, no ho entenem d'una altra manera que no sigui d'aquesta, no? És mimar el producte fins que li portes al consumidor final.
Escolteu, les veig aquí molt, molt eixurides. Si us sembla, anem a darrere del toro, perquè a davant no hauríem de córrer, no, Tomàs?
Val més anar sempre a darrere del toro que no per al davant.
Víctor, un ocellet m'ha dit que, a part de que tu ens has dit avui que fas 20 anys, m'han dit un ocellet que toques molt bé l'acordeó. No sé si el portes aquí al cotxe.
No, això sí que no.
Has de venir un dia a Catalunya Ràdio a la Font a tocar l'acordeó.
Vale, el dia que vulguis.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Pep.
I per acabar, una gran frase del senyor Àlex Atala que diu així: el luxe és la capacitat humana de transformar alguna cosa en emocions. I són aquestes les que volem aquí a la Fonda. Provocar-vos emocions. Tot això ho hem volgut fer amb el senyor Santiso i un servidor, amb tot el pica-pica i el segon pla. Us desitgem que passeu un bon dia de Nadal i ens veiem quan? Per Cap d'Any, si Déu vol. A passeu!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flor.